Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners. Com esteu? És dimecres, no passa res. Aquí estem nosaltres, com sempre, cada dia a les 6. Cristina, Ramon, què tal?
Molt bé. Podria ser pitjor, podria ser cosa? Dilluns.
Podria ser dilluns, podria ser dimarts.
El dimecres és simpàtic.
Podria ser diumenge, que ens haguéssim equivocat.
Sí, també, perquè al final un ja està descol·locat. Però està bé, està bé, és dimecres.
Molt bé, ella és la Cristina, jo som en Vicent Tur, en Pablo Morgante estan els controls tècnics, en David Ventura i na Irene Roig Francolí s'incorporaran quan sigui el moment. Avui parlarem amb en Tomeu Tomàs, que és el director, és muntanyista, alpinista i aquestes coses, i és director del Festival de Cine de Muntanya de Palma, perquè a Palma hi ha un festival de cine de muntanya, sí senyors, que a més s'ha de dir que està molt bé. Parlarem amb ell, arriben a la 16a edició. També tenim la secció del cor del primer vol a Formentera, que és la sala VIP, i les nostres seccions habituals, els dits de la setmana, les notícies del futur passat, la secció No m'ho puc creure i alguna cosa més, fins que siguin les 7 del matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Avui és dimecres 22 d'octubre, és Sant Marc, bisbe de Jerusalem i màrtir, Santa Maria Salomé, mare dels apòstols Jaume i Joan, Santes Nunila i Elòdia, germanes verges i màrtirs, i amb noms molt de riure, és la veritat. Avui, per començar el dia, tenim cantautors i rock and roll, però no en aquest ordre. Començam amb el rock and roll.
Baby, I'm not fooling. Un 22 d'octubre de 1969, Led Zeppelin, que són la gent que estàs escoltant ara, publiquen el seu segon disc, titulat de forma molt poc original, Led Zeppelin 2.
No estaven inspirats aquest dia.
No, per fer cançons sí, però per titular discos no.
Se'ls havia acabat l'energia.
No. El disc va resultar una autèntica bomba que obria nous camins per rock and roll i fins i tot per lo que després seria heavy metal, en els anys 80 ja. Led Zeppelin el varen enregistrar en els dies lliures, a més, que els quedaven mentre feien la gira en els Estats Units del seu primer disc, que també va ser bastant exitós. Molt bé, es coneix que en aquest moment aquella gent anaven sobrats d'inspiració, excepte per posar títols.
Per posar noms, sí. I fins i tot abans que Led Zeppelin definissin com anava a ser el rock durant tots els anys 70, un francès posava les bases de com havia de ser la cançó d'autor a tota Europa.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon...
Brassens, o Brassens, com es posa escrit, com us entenem
més. Jo Brassens.
És la font d'on veuen molts de cantautors que integren el moviment de la nova cançó catalana, els coneguts com a 16 jutges, amb grans figures com Lluís Llach o Raymond. La nova cançó va brillar especialment en els 60 i els 70. Però abans, gent com Georges Brassens o Jacques Brel... Ho he fet bé o no?
Més o menys.
Més o menys.
Jo tampoc sé dir la R aquesta.
Jacques Brel els havien marcat el camí des de França.
Aquesta cançó de Georges Brassens, demanant perdó als oients francesos, als milers d'oients francesos que té aquest programa, aquesta cançó de Georges Brassens es diu La mauvaise réputation, La mala reputació. La nostra previsió dels temps i el meu accent francès tenen aproximadament la mateixa reputació.
Quand je crois un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux.
Anem, efectivament, amb la previsió dels temps. No s'esperen fenòmens significatius, cels poc tapats amb algun interval de nevolats mitjans o alts, temperatures nocturnes en lleuger ascens, pujaran una miqueta, i diurnes amb pocs canvis, i el vent serà fluix a moderat de component oest. Temperatures a Palma, 19 de mínima, 27 de màxima. A Menorca, per exemple, a Ciutadella, tindran 20 de mínima, 26 de màxima, una mica més baix a Maó. I a les Pitiuses, a Silla d'Eivissa, a l'aeroport, 21 de mínima, 26 de màxima.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant-se't a la dutxa.
Molt bé, deixam la previsió dels temps, anem a cantar sota la dutxa, intentarem no provocar pluges torrencials mentre cantam. David Ventura, com ho tenim? Bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Avui cantam sota la dutxa amb un senyor que segurament, si hagués nascut en un altre país, si hagués nascut, per exemple, als Estats Units, s'hauria guanyat molt bé la vida i estaria girant pel món. Però Najib Al-Hush va néixer a Líbia. Va desenvolupar la major part de la seva carrera artística durant els anys de la dictadura del coronel Gaddafi. I, és clar, la seva música ho va tenir complicat per donar-se a conèixer fora de les seues fronteres. L'any 1976, Najib Al-Hush va crear un grup que es deia The Free Music, on va desenvolupar les seues idees musicals i on barrejava els estils locals amb el funk i el disco que arribava dels països anglosaxons. El resultat em pareix magnífic i sempre està bé recuperar-lo. Una troballa que, com sempre, he fet gràcies a recopilatoris Habibi Funk sobre música dels països àrabs dels anys 70 i començaments dels 80. El tema d'avui és el 78, és Najib Al-Hush, i això es diu Ana Kalbi Ekhtar.
Ana Kalbi Ekhtar, ibadik anni, khalitni fnar, kulli shindamni. Ana Kalbi Ekhtar, بعدك عني خلتني في نار قل لي شن دمبي كان آخر يوم يوم فرقة واني ودعتها والدمع في عيني كان آخر يوم يوم فرقة واني ودعتها والدمع في عيني قلبي احتار في بعدك عني خلتني في نار قل لي شن دمبي انا قلبي احتار في بعدك عني خلتني في نار قل لي شن دمبي.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Secondo un detto, la vita umana è lunga quanto quella di tre cavalli. Da qualche anno mi trovo sul dorso del terzo. Anche l'andatura corrisponde al ritmo dell'età. È stata al galoppo.
Anem a parlar de la setzena edició de la Colònia Palma Muntanya Film Fest, una cita, bé, una de les cites culturals que se solen donar en aquesta fase del calendari i que ja és un clàssic a Mallorca. Cinema de muntanya, eh? Cinema de muntanya, això va començar just aquest cap de setmana passat. Avui es projecta un documental, que és el tràiler que estava escoltant ara mateix, que conta la vida d'un batalló alpinista italià. Es titula el documental L'età experimentale, però hi ha moltes altres coses en un dels festivals de cine segurament més peculiars de tot l'estat espanyol. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en el director d'aquest festival de cine. Ell és en Tomeu Tomàs. Com estàs? Bon dia i salut.
Molt bé.
Com va ser cosa? Realment heu d'admetre que és un dels festivals més originals, no? I fins i tot a molta gent li deu sorprendre que hi hagi més a Mallorca un festival de cine de muntanya exclusivament.
Sí, jo crec que en aquest tens tota la raó. Sí que és un festival singular, és un festival especialitzat en un gènere de cinema documental. I bé, sorprèn a Mallorca o no. Mallorca és un territori on, on tenim una muntanya molt atractiva, molt interessant des de molt de punt de vista, i per altra banda, tampoc no fa poc que som aquí. Vull dir, fa anys, ja aquest projecte va començar en el 2010, i per tant ja tenim un cert recorregut, ja som bastant coneguts i ja tenim un públic molt fidel, i a més un públic que també edició darrere edició va creixent. En aquest mod, en aquest sentit, estem contents i creiem que és un esdeveniment esperat, i nosaltres cada any estem molt animats a continuar i a seguir oferint el bo i millor del cinema de muntanya.
No només hi ha cinema, vull dir, perquè s'ha de dir que és un festival normal. És un festival normal que funciona com tots els festivals, té una secció competitiva i després té una secció, diguem, oberta, no competitiva, i en total s'hi projecten fins a 20 pel·lícules, que no està mica malament. Està en marxa des del cap de setmana passat i fins al pròxim cap de setmana, però no només a cinema. Què més teniu a part de cinema?
Bé, de fet, el festival va començar el passat dissabte amb unes jornades, amb el simposi Balear d'Excursionisme i Senderisme. Per tant, quan ens van plantejar aquesta iniciativa, el que volíem era crear espais de debat i reflexió al voltant d'una pràctica, que bastant estesa dins la població, que és el senderisme, no? El caminar pels espais naturals, en aquest cas els espais naturals de muntanya, i ja creiem que hi ha moltes coses a reflexionar al voltant d'aquesta pràctica, no? Des de els nostres comportaments, des d'aspectes com la inclusió de persones amb determinades discapacitats que poden practicar perfectament aquest esport o aquesta activitat a l'aire lliure, i després també potenciar aspectes com la solidaritat o l'entesa entre les persones que ens movem per la muntanya, no? De treballar i de funcionar que sigui molt més respectuós amb el medi.
Es respecta amb el medi ambient, que la veritat és que un passatge pel món, i no necessàriament passar muntanya, però també passar muntanya i es troba coses que fa vergonya de veure, i un es planteja com pot ser que la gent sigui, per dir-ho clarament, tan bé, tan bruta, tan irrespectuosa, tan incívica, moltes vegades.
Sí, sobretot hi ha també una cosa que jo crec que també val la pena destacar en aquest sentit, i és que com a tants altres àmbits de la nostra vida, la massificació també d'aquests espais també és un problema, no? I per tant és un problema que s'ha d'afrontar. Evidentment, creiem que tothom té dret a gaudir de la natura, però també com tota activitat humana s'ha de fer, s'ha de gestionar, no? I s'ha de fer amb un cert control i amb unes certes, entre cometes, normes que permetin que aquest gaudi de la natura sigui sostenible pel que fa a l'impacte que genera i tothom ens hi pugui moure, però que amb unes normes de comportament i de conducta com tenim en tants altres àmbits de la nostra vida quotidiana.
Justament, parlant d'això, un dels plats forts d'aquesta 16a edició de Palma Muntanya Film Fest és projecció el dia 24 de Everest Invaders, que és un documental prou conegut sobre la situació que viu a la muntanya més alta del món, de brutícia, de saturació i de gent que va a fer-se només sa foto. Aquest és un dels... bé, m'imagino que un dels moments més esperats del festival, no?
Sí, exacte. Aquest divendres tindrem aquesta projecció juntament amb d'altres, evidentment, però aquesta és una mica especial, entre altres coses perquè afronta o tracta un tema prou conegut a nivell mundial, com és la massificació de les zones d'alta muntanya, no? Els cims de més de 8.000 metres. I ho fa a través d'aquest documental que s'hi ve Everest Invaders, i tindrem la sort de gaudir de la presència del seu director, en Jean-Michel Jordà, que vendrà, presentarà el documental i alhora també, com ha de ser un festival, el director podrà tenir un contacte directe amb el públic i hi haurà un col·loqui per tal de poder comentar aquests aspectes que cridin l'atenció, que les reflexions que les persones que assisteixin a la projecció vulguin plantejar-li al seu director.
El principal enemic de les àrees naturals, siguin muntanyes o no muntanyes, podríem dir que avui en dia són les xarxes? Les xarxes socials, aquesta moda de fer-se la foto.
Home, el que és clar, jo no sé si és un enemic o en certs moments també pot ser un aliat, però el que és inqüestionable és que l'aparició de les xarxes socials en determinats grups de població ha creat unes situacions que són absolutament surrealistes, que hi ha gent que només es mou a determinats indrets únicament per fer-se una fotografia i poder-la publicar a les xarxes socials. Bé, és una pràctica que la trobo bastant pobra, però bueno, es veu que funciona i que té els seus adeptes, no? Jo crec que això sí, això genera un impacte, és indiscutible que genera un impacte a llocs molt concrets que s'han fet públics, i tant a Mallorca com a Menorca com a Eivissa i Formentera no en som aliens en aquest problema. Jo crec que tots podríem posar exemples dels nostres entorns propers i que mos espantarien, no?
No en som aliens, que va, els que ho dius molt sou.
Exacte.
Tomàs, director d'Espalma Muntanya Film Fest, ho dius amb molta suavitat. El principal problema de Severes, que reflecteix aquest documental, que recordem és aquest pròxim divendres, a més en xerrada inclosa des director, seria el fet aquest d'anar allà dalt a fer-se la foto? Per dir, ahir he estat a dalt de Severes i m'he fet la foto?
No només és fer-se la foto, és fer-se la foto, és tot el que suposa la massificació d'un camp base a més de 5.000 metres d'altura, en tot el que això comporta d'acumulació de deixalles, de residus orgànics, de massificació de les rutes que pugen cap al cim, que és un perill enorme. Bé, a veure, jo crec que tots aquests aspectes els veurem en el documental, quedaran perfectament reflectits i mos obriran els ulls una situació que va molt més enllà d'aquella foto que cada any veiem, no? D'una cua com infinita de gent que va encordada intentant arribar al cim. És a dir, passant pàgina en aquesta foto descobrirem molt més impactes, moltes més circumstàncies que són negatives per aquell entorn, i també que és el que realment mou aquesta massificació. A les Illes Balears també en tenim en un altre context, evidentment, però també no mos ha de venir de nou això. És una gran màquina de fer diners en totes les agències que promouen aquestes expedicions, les taxes que deixen per poder pujar a l'Everest dels turistes. Al cap i a la fi és un turisme d'alta muntanya. S'està convertint en un turisme d'alta muntanya, i com tot, si no se posen límits, si no se posa una regulació estricta, pues genera
problemes.
No?
Tomàs, alguna cosa més per destacar? Crec que teniu la visita d'un periodista del País, que és Òscar Gogorza, que és una autoritat en tema d'expedicions, vull dir, en relatar les principals expedicions que s'han fet en els darrers anys.
Sí, Òscar Gogorza és una persona especial, és periodista, és guia d'alta muntanya i és autor de llibres, i també publica de manera molt regular en el diari El País totes les cròniques de les grans expedicions, però no només això, també és un autor d'assajos al voltant d'aspectes com l'ètica i l'alpinisme. De fet, la conferència a la qual han convidat, i que serà del proper dilluns, 27, se titula així mateix: Alpinisme, evolució i ètica, no? Perquè al cap i la fi l'ètica sempre ha estat un valor que està molt lligat al muntanyisme, igual que la solidaritat, igual que molts altres valors que jo entenc que són positius de les persones, i en algun cas aquesta ètica es troba a faltar, no? Es troba a faltar, i com en tots molts àmbits de la vida, s'està imposant la fake news, s'està imposant impostar una cosa que no ets, amb unes finalitats que a vegades van més enllà de fer-se una foto, sinó que s'apropen al gran negoci, no? Aconseguir grans sponsors, grans patrocinadors, venent cims que realment no els has venuts. Bé, de tot això anirà aquesta conferència, que jo crec que serà molt, molt aclaridora, no? I mos obrirà els ulls també unes realitats que a vegades mos passen desapercebuda.
Escolta, Tomàs, et volia preguntar, personatges com en Calleja, vull dir que és així un personatge televisiu famós que fa, jo que sé, expedicions, reptes, etcètera, etcètera,
sí.
En l'alpinisme i en el muntanyisme li fan li reporten un benefici o és més bé un perjudici?
Home, jo no ho sé, no em sap greu no poder-te contestar aquesta pregunta en Calleja. Jo crec que és una persona que fa una feina interessant de divulgació, però realment el que ell fa és un programa de televisió. Mm. I el que cerca és entreteniment. Jo no sé fins quin punt el que aquest programa de televisió planteja és un atreu a la gent anar a l'alta muntanya. No ho crec, perquè no està a l'abast de qualsevol, tampoc anar-se un cim de 6.000 i 7.000 metres. No està a l'abast de qualsevol persona. Però, si més no, potser sí que li aporta una visió d'espectacle televisiu, que si no n'ets una mica, no vas una mica vacunat, doncs potser pots segar algú, no? I pot fer entendre que la muntanya és com anar a passejar per Vara de Rei, no és ben bé així. I es pot anar a passejar per la muntanya, però s'hi ha d'anar preparat, s'hi ha d'anar amb coneixement, s'hi ha d'anar ben equipat i s'hi ha d'anar sabent on es va. Tant si ets a Mallorca, com si ets a Eivissa, com si ets a Nosalps, com si ets a l'Himalaya, no? Vull dir, no es pot anar de qualsevol manera.
Tu veus, Tomàs, no tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Per la gent que vulgui contactar a partir d'avui, consultar, perdoneu, a partir d'avui dimecres totes les vostres activitats i que sàpiga on són i en quin horari, com ho pot fer?
És molt simple. Han de consultar la nostra pàgina web, palmamuntanyafilm.com, o anar a les xarxes socials on anem publicant tots els esdeveniments lligats en aquesta edició d'enguany.
Queda dit. Tomeu Tomàs, director de la 16a edició de Palma Muntanya Film Fest. Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa ara mateix aquí al primer vol a Formentera, però no te'n vagis, que tornem de seguida en un minutet amb la sala VIP, a la secció del cor del primer vol a Formentera.
Tres ràdios, entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Estàs entrant a la sala VIP.
Hit it. Idò, començant la segona part del programa, ja tenim amb naltros Anna Cristina, Ramon.
Hola.
Què tal? Com
bé,
estàs?
Per
va
aquí.
Bé o què?
Tio, sí. Cada dia m'ho penso que me tancareu la porta en clau i de moment encara no ho heu fet, estic supercontenta. Encara puc entrar.
Sí, acabarem per donar-te la clau.
Tu, home.
Escolta'm, secció del cor, veig que hi ha en Rufián per aquí, tu, al
sí,
final.
Sí, tenim bo, un no? Bon mix, tenim un bon mix.
Tenim un bon mix,
volta.
Eh?
Sí,
política...
Sí, sí.
Política i sexe, en el cas de...
Bueno, política i sexe. No, tampoc tant. No anem tan forts. No, 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 no.
No. Escolta'm, com començam, però?
Mira, començam amb una traïció, amb una història de traïció, com si fos una telenovela.
Sí?
I és que, bueno, aquesta notícia ha set bastant sonada i he triat aquest titular, però n'hi ha hagut moltíssims. Y es, ¿por qué Amaia Montero ha decidido volver a la oreja de Van Gogh tras abandonarlos hace 18 años?
Dos, un, dos, tres, sí.
Això són en el local d'assaig?
Sí, aquest vídeo el van penjar fa com a 5 dies o sí. Així, que és quan van confirmar ja que Amaia Montero, que sé que estava primer en el grup, tornava...
I surt ella allí, no, en el vídeo?
I surt ella cantant, que a més té una cara una mica estranya, no sí? Tant com en Jorge Javier Vázquez, no tant. Però jo crec que tenen el mateix cirurgià.
Sí.
Allí, més o menys.
Sí, no?
Pues res, resulta que ha estat molt sonat perquè justament es compleix un any des que van, bueno, fotre fora o se'n van a, el que li vulguis dir, a Naleire Martínez, si no m'equivoques des, que és la que va substituir a Amaia Montero quan se'n va anar, fa 18 anys. I res, aquesta tornada, bueno, ha generat emoció i nostàlgia, però també controvèrsia polèmica justament per això, i és que el grup, a més, la banda va borrar la publicació de xarxes que havia fet acomiadant a Leire i ha posat que una imatge en blanc i ha posat un lema a la definició del grup que posa "Solo juntos tiene sentido".
Uh-huh.
Així, com a molt èpic, com a diguem, bé. En realitat, de l'Eirec mai mos va caure bé.
18 anys.
18 anys, però... Bueno, ciao. En veritat, és com a...
Home, 18 anys són 18 anys,
18
ja.
Anys són 18 anys.
Sí, 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 sí.
És com el de Jennifer López tornar amb... Ja no me'n recordo el nom i mira que n'he parlat jo.
Sí.
Amb l'altre, que t'hi tornen su des principi, que dius... Hombre, està una mica lleig, sí. No? Perquè ha estat enmig. Una mica de persona
sí,
de passo.
Sí, sí, sí.
Pues, han esborrat la publicació i, a part... diuen que sí, que tenien pensat un plan B per si Amaia Montero no volia tornar.
Jo crec que, per començar, crec que hi ha massa cantants que es diuen Amaia.
Sí.
Perquè jo les confonc, n'hi ha com 15, ja. No? N'hi ha moltes.
Tu aquesta, busca una foto i mira-li sa cara i veuràs com no se t'esborra.
Clar, clar.
Per
no,
sa cara que té ara.
No és, perquè... sé que no és la meva Amaia preferida.
No, en això jo estic d'acord.
Sé
sí.
Que no és la meva Amaia preferida. Molt bé. I, de totes maneres, qui escolta l'any 2025 un grup que es diu L'Oreja de Van Gogh? Tu t'agraden?
No, mai m'han agradat. I, a més, jo no li vaig trobar mica sa gràcia que agafessin justament una cantant que tenia una veu tan pareguda. Dius, hòstia, ja que te poses a canviar, doncs sí. Pues no sé, fes un plan heavy metal o fes com a Linkin Park, que han canviat per lo menos i ara canta una lota.
Sí.
Que és un estil paregut, però és una lota.
És un
lota.
Estil paregut, també sí. Fa escrimo, però canta
però,
molt bé.
Però és una veu femenina i està guai. És un canvi que jo, per exemple, jo m'agrada molt.
Molt bé.
Aquest no tant.
Els hi desitgem que els hi vagi molt bé. Anem amb que tornen ses Spice Girls?
És que sa gent no té originalitat, però no se sap segur, eh? El titular de sa cura diu així: "Volverán las Spice Girls por su 30 aniversario? Victoria Beckham ha dado una pista a los fans."
Que una Victoria Beckham deu fer molt de gimnàs i molt de cirurgià, però quina edat té aquesta dona?
Jo he perdut sa compte ja, no ho sé.
Ja, ses Spice Girls tenen
una... Tenen anyets, sí,
sí,
sí.
De ser un grup així del Lotes, ja no són tan el Lotes.
No. Però, bueno, han vist que tothom el que feia era recuperar coses que ja s'havien fet i que havien tingut èxit i han dit, què més dona? A ningú li importa l'edat que tenim. Que realment jo crec que no tornaran, el que passa és que els agrada vendre una mica sa moto, que es parli d'elles i això.
Home,
i a més...
la revista Quora és un menjar a fiar.
Sí. És les nostres bases bones.
Sí.
No, jo, vinga, aquí me vaig com a experta en marujeo, que som ja,
sí.
Titulada,
sí.
Per la Universitat de Càmeua. Jo crec que està això vinculat a que la Victoria Beckham va treure un documental a Netflix i perquè es parli d'ella o coses d'aquestes, doncs haurà dit, a veure, la meva carrera de moda no li ha interessat a ningú mai, perquè jo, sincerament, la Victoria Beckham a part de ser Spice Girls i d'estar amb en Beckham, pues no en sabia res, jo m'importa res la seva carrera de la moda.
Home, saps que s'ha fet més famosa de totes, en diferència?
Sí, sí, però la seva carrera de moda, no. O tu, què me'n podries dir tu d'una Victoria Beckham i
sa
moda?
Jo poca cosa, perquè no ho segueix, però sé que és una celebrity, de veritat.
Però no per sa moda. Sa moda no li interessa a ningú de sa seva carrera. Entonces jo crec que ho ha deixat caure una mica, a veure si... Com que ha fet una mica... Bueno, ella va dir... li van dir de si actuaria a Desfer, en plan, un estadi que hi ha allí, no? I ella va dir... Es tentador. Sería tentador, pero ¿podría hacer una gira mundial? No puedo, tengo trabajo. Pero yo voy a afegir. Oh, Dios mío. La Desfer es increíble. I aquesta traducció crec que no és apropiada, però va dir algo així com «Què tan buenas serien les Spice Girls en Desfer?». O sigui, va tirar una miqueta sa pedra i va amagar sa mà com a de «Ah, no sé, igual sí, però no...».
Ja. Bé, en qualsevol cas, segur que si tornen tindran molt d'èxit, les Spice Girls. Tu t'agraden les Spice Girls o te passa com l'Oreja de Van Gogh?
No, prefereix Spice Girls que l'Oreja de Van Gogh.
També, eh?
Sí, m'acaben millor també.
Però no em maten massa tampoc. Molt bé, l'altre dia ja parlàvem d'en Risto Mejide.
Sí, és que vaig veure que te queda bé i que te fa il·lusió.
No, és que no, sí que em cau bé, eh? O sigui, no em cau ni bé, em provoca com inquietud.
Vale, pues vaig veure que et provocava inquietud.
Com a entrevistador, saps? Els entrevistadors que a vegades parlen més d'ells que no s'ha entrevistat, saps? Vull dir...
Pues aquesta sí
que li passa un poc a Risto Mejide.
Li passa
això. Vull dir,
sí. Bueno, primer parlàvem això.
Per què no fas monòlegs en lloc d'entrevistes?
No, deixa... seria la típica persona que es copiaria un monòleg d'en Luis Piedrahita.
És possible.
Però no, parlàvem de que volia deixar la seva etapa com a jurat. Avui parlàvem de coses més com a de... Pues d'Escuore, que és d'on traiem aquest titular, que és Risto Mejide o el Leonardo DiCaprio espanyol. Así han sido las reacciones a su nueva relación sentimental. Veritat que havies pensat un munt de voltes que era com en Leonardo DiCaprio?
No.
Quan el veus no dius, hòstia, en Leonardo... Ah, no, calles, en Risto Mejide.
No, trob més guapo en Leonardo DiCaprio.
Va, no crec que ningú en absolut pensi mai res. Pues claro que sí, és que no sé què estaven fumant a sa cuore. El cas és que, segons ells, són comentaris que...
Vaja, jo no li diria el Leonardo DiCaprio espanyol.
No,
encara que
tampoc.
En surti amb una de 23, com en Leonardo DiCaprio, no li diria.
Pues per això he triat realment aquesta notícia. Perquè per lo de més no hi ha cap novetat. Pues sí, té una altra loteta, en Risto Mejide, i si du... Crec
com
que en aquest
diu,
cas, saque, 18 anys.
Saquera mocatriz, saquera... I influencer.
Ah,
na
Laura Escanes. Laura Escanes.
Perdona, està temps, eh?
Sí. Van tenir una filla, que es diu Roma.
No, és veritat. A més, li duren més que en Leonardo DiCaprio. En Leonardo DiCaprio és implacable.
Sí, en Leonardo DiCaprio, quan fan els 25 anys, fa... Mec, siguiente. Sí. Si no m'equivoc, crec que van començar que en Risto Mejide tenia 41 i na Laura Escanes 19. I van tenir una filla, a més, que es diu Roma, que ara deu tenir, no sé si...
Sí, van ser una parella molt mediàtica,
Sí. Bueno, pues, després d'haver estat en Laura Escanes, per lo vist va estar amb altres al·lotetes, en ses que en totes hi tenia, si duia, bastants d'anys.
Creia que no vas a dir, en totes he tingut una filla.
I totes tenien noms de ciutats d'Itàlia. Nàpoles. No, mira, va estar amb aquestes que segur que te sonen moltíssim. Amb na Natàlia al marxa, de tota la vida.
Sí, de tota la vida.
Na Grecia Casta.
Sí, de Can Casta.
De Can Casta. M'acau, on anem, has robat el xiste. Na Laia Grassi, que és molt graciosa.
Sí.
I Sadara és una historiadora de l'art d'Ada molt rellevant que es diu Merche Torre, que hauria de ser arquitecta, diguent-se Merche Torre.
Clar, sí.
Però bueno.
Sí, però bueno.
Res, tot això s'ha destapat, que m'agrada molt la investigació que s'ha fet, i és que aquesta lota va penjar una història amb aquesta cançó que sona de fons, de Love on the Brain, d'Anna Rihanna,
sí,
que estava vens les seves cames, anava de copilota en el cotxe, i algú, una mà, li agafava sa mà i li tocava sa cuixeta. I hi ha un periodista, que es deia De L'Hoyo, crec que és, en Javi De Hoyos, concretament, va fer-li una investigació i va descobrir que era en Risto perquè duia les mateixes pulseres que du sempre en Risto. M'encantaria ser aquesta persona i dedicar-me a fer això algun dia. També és cert que una de les pulseres posa literalment Risto.
Clar.
Entonces, tampoc no tenia massa mèrit. Jo crec que ho podria fer.
Jo crec que el periodisme d'investigació és una cosa més complexa, al fons.
Podria ser, sí. I ja està. Després va posar sa compte d'Instagram en privat i se mos va acabar esmarujeo.
Bueno, però com es diu l'actual?
Merche Torre.
Merche Torre, que és la que hauria de ser arquitecta, segons tu.
Sí.
Perquè es diu Torre.
Sí.
Molt bé, perfecte. Li desitjam molta de sort a en Merche i en Risto.
I anem amb la teva preferida.
I anem amb la meva preferida, amb en Rufián. Digue'm.
Aquesta, a més, és local, és de la part de Quiosco Rosa del periòdico d'Eivissa i Formentera.
Ah, molt bé. Mm.
Producte local, quilòmetre zero. Gabriel Rufián i Esther Expósito pillados bailando bachata en un after en Madrid.
Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo con una virtud.
Bueno, els hi dones futur o no, en Gabriel Rufián i en Esther Expósito?
No ho sé, jo en Gabriel Rufián...
Què en saps?
Crec que políticament és un tio que en els darrers anys, inclús per gent que no pensa ben bé com ell, aconsegueix que se l'entengui. A molts de polítics, si t'hi fixes, no se'ls entén perquè ni ells mateixos saben molt bé què diuen.
Efectivament.
I aquest pareix que sí que ho sàpiga.
Pues sí, pues
cosa
també
que té
sap...
un cert mèrit. Ara, quin futur li don que sa parella?
No se sap, no?
No en tinc ni idea. No en tinc ni idea.
Pues saps que també se li dona molt bé?
A què?
Perrear hasta abajo.
Ah, sí?
Bueno, conten, aquesta notícia també m'ha apassionat, la veritat, que efectivament en Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, i l'actriu Esther Expósito, la coneixes, Esther Expósito?
Sí, sí, sí.
Pues Esther Expósito han estat vistos a una discoteca de Madrid mentre ballaven aquesta cançó que escoltàvem, que és El Malo, sí, d'Aventura. Segons ha pogut confirmar el mitjà de comunicació, els dos es van conèixer aquella mateixa nit a La Cucaracha, que és el nom que rep el local El Internacional els dimecres. O sigui, deu canviar...
No La Internacional,
El Internacional. I diuen, testimonis afirmen que van congeniten, que van continuar la nit junts fins a arribar en aquest famós after. I que el tuitero Marilocuras Y va compartir el vídeo amb un text que deia així. Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real. Casi me da un parraque viendo bailar a Esther Expósito con Rufián.
Encara que no t'ho creguis, he vist el vídeo. O deixeu-me aquí, que no tenim més temps. Sí, heu de pensar que tant els polítics com les actrius necessiten perrear.
Claro que sí.
Alguna volta a la vida.
I hasta avall.
Él no entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso.
Estàs escoltant El Primer Vol a Formentera.
Molt bé, aquest és el disc de la setmana del Primer Vol a Formentera, fantàstica. Són la banda mallorquina Comodo García, una banda inclassificable que mescla es pop, es rock i es funk, quasi a parts iguals, i que presenten el seu segon LP. El seu segon mitja durada, titulat Setembre, amb només 5 cançonetes. Aquesta es diu Creo Creo, amb ella arribarà massa abans informatiu, ara mateix, en un minutet, quan siguin les 6:40.
De la inhibició. Huyo hacia adelante sin una dirección. Indicado, creo que la he cagado en el momento equivocado.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dimecres hem començat el dia amb temperatures elevades, tal vegada ho haureu notat. Per tant, aquestes mínimes que són altes també ho seran les màximes. Avui esperam una jornada ambient suau i, en general, amb el cel destapat. A partir de les 7, com sempre, l'informatiu matí vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que el Parlament ha aprovat finalment tramitar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica amb el suport del Partit Popular. Es tracta d'una norma aprovada el 2018 amb el suport de l'esquerra i en part també dels mateixos populars. El canvi en el sentit del vot del PP respecte de l'any passat és fruit de l'acord entre el govern i Vox a canvi del suport als pressupostos del 2025. D'altra banda, la presidenta ha anunciat un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans sobre Palma durant la Guerra Civil. Avui també destacam que després d'una setmana de vaga, els treballadors de la Fundació per la Dependència han tancat un principi d'acord per augmentar els salaris entre 300 i 500 euros mensuals. La mesura beneficiarà a 800 persones que treballen al Centre d'Atenció de Discapacitat i Residències del Govern. D'aquesta manera, les aturades se suspenen, tot i que es preveu que l'acord s'assigni de manera definitiva la setmana que ve. I avui mateix, tècnics de l'Ajuntament d'Inca han de revisar l'estructura de l'edifici on ahir cap vespre es va enfondrar el sostre. Les 6 famílies que hi vivien varen haver d'abandonar-lo. No hi ha hagut ferits, però per precaució els tècnics municipals han considerat que era millor desallotjar tots els veïns. A partir de les 7 a l'informatiu matí ampliam aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Ràdios, participació. De dilluns a divendres a les 9
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió
alimentària. Els animals, sí, que picou de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I ve tres ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Quina intensitat, eh?
Què tal, eh?
És que és com que te poses sèries a intro ja de per si.
Això és Irene, eh? Que ara estarem amb ella en un instant.
És que Irene és preocupant, perquè mos pot enganyar quan vulga.
Sí, però és una
per això mateixa
bona
persona.
Locutora, eh? Li dona així una intensitat. Sí. Molt bé, aquí estem intensitos. Los intensitos de the morning.
Yes.
Aquí estem. Molt bé, començam la tercera part del programa. Ja sabeu que a les 7 arribaran els companys d'informatius. També en la seva intensitat particular, perquè les notícies, l'actualitat té aquella cosa...
Té potència, que
té aquella potència.
Si.
Nosaltres aquí no estem tan intensos en l'actualitat, però déu-n'hi-do.
Perquè... Però som simpàtics, que és el que importa.
Som simpàtics, sí. Ho intentem. En un instant tindrem, com dèiem, la secció No m'ho puc creure, amb Irene Roig Francolí, també abans de les 7, però ara anem amb les notícies del futur passat, que és la secció de ciència, tecnologia i societat i una mica calaix de sastre del primer vol a Formentera. I mira, començant parlant de centres de dades, que és un tipus d'infraestructura lligada a la intel·ligència artificial i que Espanya justament aspira a treure. I d'haver un informe de Nacions Unides ara demana una moratòria en la construcció de centres de dades per raons ecològiques.
Sí, és que s'encarregat de Nacions Unides sobre drets humans i aigua potable veu opacitat en el sector de la intel·ligència artificial a l'hora d'informar sobre el consum energètic d'aquesta indústria i considera una amenaça global el fort consum energètic i d'aigua dels centres de dades. Els centres de dades, a més d'electricitat, necessiten aigua circulant per refredar els ordinadors.
Això que escoltàveu de fons és la banda sonora de la primera de Terminator, eh? Que està molt bé.
Li dona intensitat. També.
De fet, Sam Altman, que és el màxim responsable d'OpenAI, l'empresa que manté ChatGPT, ja va advertir l'any passat que la intel·ligència artificial estava a prop de provocar una crisi energètica. És a dir, ells mateixos ja ho veuen venir. Bàsicament, segons Sam Altman, perquè les noves generacions de processadors, amb molta més capacitat de càlcul, demanaran també molta més energia. Entre les idees que han sortit del sector de la intel·ligència artificial i que s'han posat dalt de la taula, fins i tot s'ha arribat a plantejar que centres de dades es construeixin o tinguin les seves pròpies centrals nuclears. Molt bé, us deixem el tema aquí, eh?
Sí,
deixem les dades, però no els ordinadors. Comença l'apagada del sistema operatiu Windows 10.
L'apagada serà progressiva, però el suport de Microsoft per Windows 10 ja ha finalitzat per empreses i usuaris domèstics de fora de la Unió Europea. En el cas dels usuaris particulars de la Unió Europea, la Unió ha aconseguit una moratòria d'un any més perquè decideixin si migren a la versió 11 de Windows o opten per un sistema de codi obert tipus Linux.
Microsoft ha justificat el canvi forçat a Windows 11 per raons de seguretat, segons diuen, i en sa incompatibilitat de Windows 10 amb algunes noves aplicacions, sobretot basades en intel·ligència artificial, justament. Però molts de consumidors no s'ho han cregut i ho consideren un cas d'obsolescència programada i no veuen amb bons ulls deixar Windows 10, un sistema que s'ha demostrat bastant estable i bastant fiable, que, per cert, són les principals qualitats o algunes de les principals qualitats que una persona espera que tingui un sistema operatiu. Gràcies a la capacitat negociadora de la Unió Europea, en qualsevol cas, els usuaris de Windows 10 domèstics teniu encara un anyet més per decidir què feis.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. No m'ho puc creure.
No, no, el ritme de night, de la nit, no és. És el ritme desmatíciques. Deixam les notícies de ciència, tecnologia i coses rares i anam a coses més rares encara. Perquè, amics i amigues, aquesta és la secció de notícies increïbles d'Anna Irene Roig-Francolí. Aquí passam a saludar. Ja sabeu que Anna Irene és una persona que comparteix pis a Madrid amb Nayuso. Com estàs? Irene Roig-Francolí.
Divina. Todo es precioso.
Estàs constipada encara?
Botito. Sí, sí, sí.
Sí, t'ha passat a ser Nayuso?
Sí, perquè li vaig dir escúpeme en la cara.
No, i ja ho va fer.
No, ella ara està ocupada, s'ha anat a veure cotxes als Estats Units, a veure la Fórmula 1, per aprendre com fer-la ella, diuen. No és
clar,
per bici, eh?
Clar, ara hauràs d'anar a la Fórmula 1.
Sí, i a la 2 i a la 3, si m'hi procuren.
Clar que sí. Molt bé. Escolta'm, anem a parlar d'animals. Els animals donen bastant...
No madrilenys,
de...
sinó sí. Animals.
Animals. Per favor, endavant amb el titular
diu així. Quadrúpedes qualificats competeixen per convertir-se en alcalde mascota d'una ciutat de Nova Escòcia.
Perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha, que te guste es normal. Me buscaste
a tu cucu yo le doy mecha, diu Nati sí. Peluso. Molt bé, com hem arribat en aquest? Bé, un altre dia reflexionarem sobre això.
No,
com la cançó popular ha arribat en aquest punt.
Qui és l'alcalde? Pues pots dir que tu alcalde és una perra sorprendente.
Ja, sí, no, està bé. Molt bé. Quan dius quadrúpedes, recorda'm el titular, quadrúpedes qualificats competeixen per convertir-se en alcalde mascota. En què li dius quadrúpedes qualificats?
Espera, això la qüestió és, una ciutat de Canadà ara mateix té l'oportunitat de ser com Espanya i que la governi Perro Sánchez. Que sabe más por perro que por Sánchez.
Sí.
Es tracta de la ciutat d'Amherst, on l'Ajuntament ha promogut una iniciativa conjunta amb un centre de rescat d'animals. És Lillian Albold, Animal Shelter. La gent ha de votar per internet l'animal que volen que ocupi el càrrec d'alcalde mascota de la ciutat.
Hòstia, quina bona idea.
És brutal. És brutal. I a més, per votar has de fer una petita donació al centre. La mínima crec que és de 5 euros, però la qüestió és, no és només que està funcionant molt bé per recollir pasta, és que, efectivament, a la gent se li està anant de les mans, això.
Clar.
No pots fer votacions a internet perquè la gent s'ho pren molt en sèrio. Han començat a fer campanya activa posant cartells per negocis, per centres educatius, a les oficines... La gent s'està dividint més que a Crepúsculo per si eren Team Jacob o Team Edward... per si eren equip de furros o equip de xupito de copa menstrual. Que és un vampir, doncs ja sabeu el que li agrada, xupito sí, de copa. Sí. He de dir que en els candidats a aquestes eleccions ja no pareix com que estiguin equilibrats. Hi ha 9 cans i només un gat.
Ostres.
Des que tenen en el centre. Tots sabem que si un gat hagués de liderar seria, evidentment, una dictadura. Seria governant amb pota dura.
Clar, perquè amb mà dura, no?
No. A més, seria dictadura, no sé que el gat fos d'aquests de color taronja, perquè aquests són profundament idiotes. Llavors governaria igual que un labrador o que la majoria d'humans. El que més vots té i que té pinta de guanyar és un pomeranian que es diu Mr. Bear.
Senyor
Oso.
Però escolta'm una cosa, per què han fet aquesta iniciativa?
Bueno, una manera de treure pasta i de fer una cosa divertida.
Ja.
Yeah. Sí. Ai, no, jo no vull que guany Mr. Bear, que portes has de guanyar, però em pareix un cap, hijo. És com si governés un senyor que es digués Cayetano o Nuño
sí.
O Rodrigo, i dius, això està malament. Òbviament, si volen que algú guanyi i que sigui algú que pugui controlar un ramat de persones, han de votar a Nova, que és un border collie.
Clar.
És un cap pastor.
Clar, sí, sí.
Quan el que faran, amb sa tonteria, és que després faran una cerimònia amb l'alcalde humà. Després, clar, quan ja tinguin alcalde mascota hauran d'especificar quin alcalde.
Clar.
i els portaran a actes públics a tots dos, per la ciutat. I oficialment podran dir la frase com l'alcalde l'ha cagat, que sigui literal.
I que sigui veritat.
L'alcalde se m'ha pixat a sobre.
Sí.
L'alcalde se m'està follant una cama. L'alcalde s'està menjant el seu propi vòmit.
Està molt bé. Està...
I si podran rescatar gatitos i perritos.
Escolta'm, aquesta idea, tu te n'enrius i ara em faim broma, ¿vale? Això ha passat a la ciutat d'Amherst.
A Canadà.
Però això, ara hi ha alcaldes escoltant aquest programa.
Sí?
I estan pensant que no ho faré jo, això, a Marratxí. Posant
exacte
per casa, m'ho invent. He dit Marratxí per dir alguna banda. Que no ho faré això, Santa Eulària. De riure.
Jo crec que és una oportunitat que us podem apuntar, perquè pot ser molt divertit.
Mascotes, eh? Alcalde mascota. Alcalde mascota. És una gran idea que ens arriba del Canadà i que estic segur que pront arribarà a Europa. Balears, siguem pioners una vegada més. Moltes gràcies, Irene Roig Francolí, per les teves aportacions i per els ensenyaments que sempre mos dones.
Ei, molt bé, que vagi molt bé.
Adéu, salut.
Verazo gallito matando a una cucaracha. Con dos caramelitos, nene, se me empacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu vestida barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y...
Ja ho tenim fet per avui. Demà, que serà dijous, tornarem a partir de les 6, com sempre. El primer vol a Formenteres, el programa despertador d'IB3 Ràdio, de 6 a 7, cada matinet. Estem aquí. I res, esperam que ens seguiu acompanyant. Ara us recordam que venen els companys de l'Informatiu Matí amb totes les notícies i només desitjar-vos que passeu un dia boníssim.
So for another dollar, I'd rather be with you 'cause you make Són les 7.